Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
Ho sentiu? No ho percebeu? Sentiu, escolteu. Fa 2 minuts que ha arribat la primavera. Veu? La primavera té soroll a camió. Escoltem-ho, eh? Què? Sembla que de fons es percep algun ocellet, eh? Però es percep... Pugeu el so de la ràdio. Jo parlaré baixet. A veure, mira, escolteu. Que sí? Bueno, això és un motor dièsel, no? No compta? La motoreta. I un ocellet. Veieu? És tímid, eh? És gairebé imperceptible, però arriba la primavera. Se sent que arriba la primavera. Els ocellets arriben, comencen a cantar, eh? Comencem a sentir aquest so. Sempre hi ha algun motor dièsel que passa per sobre i que algun utensili de la brigada, algun motorista. Però, de fons, aquest so fred, mecànic, de motor, gris, comença a deixar lloc a l'arribada dels primers sons acolorits, càlids, agradables, que ens connecten directament amb la natura. Un altre, mira. No. Aquí. Torna-hi. Veus com sí? Fa 2 minuts, 3 ja, que ha arribat la primavera i es comença a percebre, es comença a notar. És subtil, és suau, és probablement imperceptible si no hi prestes atenció, però la primavera és com l'edat. Et va envaint, et va colonitzant, et va omplint gairebé imperceptiblement i sense adonar-te. I arribarà un dia, d'aquí un parell de setmanes, quan haguem fet el canvi d'hora, que ens trobarem en aquesta època de lluminositat, de sol, ens sortiran unes ganes de tornar a anar a la platja, de passejar, d'anar a la muntanya, de sortir amb els amics, de quedar al vespre, de fer sopars, de prendre gelats, d'omplir les terrasses de la riera, més del que normalment ho estan, i ho haurem fet gairebé sense adonar-nos. Al final del túnel, aquest túnel que és gener, febrer i març, al final del túnel ja el tenim a sobre. És com si anéssim pel túnel del Cadí i veiéssim al final el peatge. Saps que quan vas cap allà a Puigcerdà, pam, al final hi ha el peatge, que et fot una castanya que no vegis. Són 12-13 euros que has de pagar. Però bueno, quan veus el peatge, dius, el túnel ja l'hem passat. Doncs nosaltres ja comencem a veure el final del túnel. La primavera, com algú apuntava ahir en aquest programa, o abans d'ahir, és el canvi d'estació que més notem. Però és el canvi d'estació més perceptible, més celebrada i segurament més, diguéssim, que més notem en el nostre dia a dia. La notem tant que li hem dedicat moltes cançons, moltes, des de fa segles i segles. És aquesta eclosió de violins, de música, de so, d'alegria, de vida, que Vivaldi va saber d'alguna manera identificar també a través de la seva música i que passats molts anys i al nostre país va saber rellegir també Joan Manel Serrat.
el voltaven les abelles, duia un barret de roselles, i a la bandolera em duia la primavera el 20 de març. M'hauria agradat estar despert o haver deixat els balcons oberts i en el meu sol intuir com...
Doncs és aquesta bandolera d'en Serrat que portava la primavera el 20 de març i que d'alguna manera amb aquesta mena de pujada de to, amb aquesta mena de pujada de ritme, amb aquesta alegria cantàvem als anys 70-80 l'arribada de la primavera. I als 90, no, més que als 90, als 2010, en un altre context i segurament en una altra línia cultural, també cantaven des de casa nostra els Estopa.
La primavera corriendo por la acera, en la primavera, que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Y a veces cuando estoy solo conmigo.
És la primavera, aquesta època de l'any que ens agrada i que ens obre les portes a l'estiu i que avui ens arriba amb un cel gris, humit, fred, amb baixada de temperatures, probablement una primavera que va movent-se en el calendari sense que nosaltres ens anem adonant, però que arribarà meteorològicament o calendari, de forma de calendari arriba avui, però que en el temps, en la previsió, arribarà si no avui, demà, i si no demà diumenge, i si no dilluns. Sí, com sigui, probablement hi ha molta gent que la celebrarà, la seva arribada. Llavors ja començarem amb allò de les astèmies primaverales i el cansament i tal. Però sí, com sigui, penso que avui és un dia per celebrar. I malgrat que no sigui una primavera d'aquelles que arriben amb la força, la llum, el sol, la calor i la pujada de temperatures, és una primavera que hem de celebrar. Nosaltres avui comencem amb aquesta visió tan, si voleu, bucòlica del que tenim al voltant, però amb les ganes d'aprofitar aquesta visió bucòlica per referenciar coses tan meravelloses com el Dia de la Poesia, per exemple, o com el Dia de les Flors, del qual en parlarem demà, però que ens dona l'oportunitat aquest cap de setmana de comprar flors, em deien avui grogues. Doncs escolta'm, benvingudes siguin les flors grogues, blanques, roses, vermelles, blaves o del color que sigui. Nosaltres estarem amb vosaltres intentant donar-vos flors auditives, flors radiofòniques fins a les 12 en punt del migdia. Benvinguts.
La ràdio amb Josep Maria Cano.
Vinga, va, doncs d'aquí pocs minuts ens acompanyarà l'Albert Estengra, precisament per parlar-nos de contes, de rondalles, de literatura, de poesia, de primavera, de tot el que té a veure una mica del que relliga la primavera amb la literatura. Més enllà de les 11, ens acompanyaran des de l'Ateneu Aranyenc, en Francesc Castell, i parlarem segurament de música. Tindrem l'oportunitat de parlar del que fa l'Ateneu i també de propostes musicals. I haurem de parlar amb Oriol Bassa, i tenim dos col·lectius, avui dos un altre cop, dos col·lectius aranyencs d'excursió. Ahir eren la Bocadilla de Jubilats i l'Aula d'Extensió Universitària. L'aula repeteix, això ja ho sabem, ho portem explicant des de fa ja dies els dimarts, quan ve l'Enric Agustí i ens ho recorda, no? que anaven a veure o van a veure aquestes obres de Jujol. Però és que també tenim l'esplai de la gent gran. Els tenim cap a Empúries i Campllong. Els tenim cap a aquesta zona de l'Empordà, al nord del país, i a menjar cargols. Això és el que van a fer. Van a veure cultura i menjar cargols, que també és cultura. Campllong, això és Can Barris, ara aquí penso. Per això em sona tant a mi Campllong. Bueno, ara la Magda López que ens ho expliqui. I moltes més coses que us anirem explicant al llarg d'aquest matí. Si us sembla, comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps. Un temps que arriba incert. Ens ho explica en Quim Serra.
Hola, molt bon dia. De moment avui comencem aquesta jornada de dijous amb el cel tapadot, que tindrem de fet durant pràcticament tota la jornada. Cap a primeres hores de la tarda es poden obrir algunes clarianes, però en conjunt predominarà la nuvolositat. Uns núvols que aquest matí no haurien de deixar precipitacions, potser cap al Maresme Nord s'escapi alguna goteta. però de cara a aquest proper vespre doncs podria tornar a ploure una mica, sempre avui de forma poc important aquí a la comarca i en el conjunt de Catalunya, amb unes temperatures que s'han suavitzat molt, malgrat els núvols, malgrat les precipitacions, les mínimes d'aquesta passada nit s'han mantingut o han baixat, però molt lleugerament. En conjunt, la majoria de les mínimes per sobre dels 10 graus, i pel que fa a les màximes, doncs també s'han de mantenir semblants a les d'ahir, és a dir, entre els 9 i els 13 a les hores centrals del dia. Pel que fa als vents, continuaran com fins ara, més aviat agregalats, un vent que mantindrà la mar alterada amb forta maror i maregassa a tota la costa maresmenca, onades al voltant dels 2,5 metres d'alçada. De cara a demà s'espera el pas d'una línia frontal que ens creuarà a primera hora de la tarda. Per tant, tindrem un matí tapadot, amb alguna ullada de sol a primeres hores, però en conjunt amb nuvolositat abundant. Ja al matí pot ploure una mica, però de forma poc destacable, i serà quan passi el front, que serà bàsicament a primeres hores de la tarda, quan s'esperen xàfecs de caire tempestuós que recorreran de sud cap a nord tot el Maresme. Cap a última hora del vespre, fins i tot destornarien ja a obrir clarianes. I és que un cop passi el front, demà a la tarda entrarà vent del sud-oest, que ajudarà que els núvols es vagin trencant. Les temperatures demà seran molt semblants a les d'avui, tant les màximes com les mínimes, però amb tendència a baixar a última hora del dia. Al cap de setmana continuarem amb aquest temps doncs que no acabarà de fer net, ben al contrari. Dissabte, altre cop els núvols seran abundants, potser més estones amb sol al matí, després es tornaria a tapar, cap al vespre pot tornar a ploure, de forma tímida, de forma poc important, i diumenge a 3/4 del mateix, al matí més tranquil, a la tarda sembla que les pluges tornarien a guanyar protagonisme, sobretot cap a últimes hores de la tarda. També guanyarà protagonisme el vent, que a últimes hores de diumenge serà fins i tot fort aquí a la costa maresmenca, amb una situació marítima que podria fins i tot arribar a superar la maregassa, i per tant haurem de veure com evoluciona tot plegat, perquè sembla que podríem tenir un temporal de vent i marítim de cara a la recta final de diumenge i principis de la setmana vinent.
Un quart en punt. Aquest és el temps que tindrem de cara a les properes hores, com podeu veure, arribada de pluges i fins i tot a finals de setmana temporal de mar. Però quin és el temps que tenim ara mateix, i no a Arenys, sinó a la zona de l'Empordà? Doncs ens hi anem cap allà, perquè hi tenim una colla d'amics que han anat a veure el jaciment arqueològic d'Empúries, i que després els espera un àpat que ens fa venir molta enveja. Magda López, presidenta de l'Esplai de la Gent Gran, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, què tal?
Molt bé, Magda, on esteu?
Bueno, en aquest moment hem sortit de l'autopista i anem direcció cap a l'escala, en aquest moment.
Molt bé.
Plovent, plovent.
Sí, molt. Molt sí, o no? Sí.
No plou gaire, no plou gaire, però bueno, lo suficient per xafar la visita a la zona d'Empúries, eh?
Sí, clar, què feu? De valents i aneu amb paraigües o ho deixeu córrer? Què fareu? No ho saps.
No, hi anem.
De valents,
hi anem. Home. Amb paraigües, no sé quines fotos podrem fer, però nosaltres hi anem.
Home, a la gent d'Arenys, quatre gotes no els arronsen.
No. Ens podem remullar, però aguantarem.
Ostres,
ja dic, la cosa no serà tan maca, però bueno, és el que hi ha.
Bueno, el jaciment arqueològic... Home, és veritat que veure on sol sempre té aquella cosa, no? Però és tan bonic tot allò d'allà que val la pena veure-ho amb sol, amb pluja, a sol i serena, no, eh?
El que jo tinc un dubte, perquè ens diuen que sí. El guia, de fet, la cosa és que va vestit o bé de grec o de romà, no ho sé. Jo dic, anirà vestit de grec o de romà amb paraigües o anirà vestit de normal? Aquesta és la meva incògnita.
Tu te l'imagines vestit de grec amb xubasquero?
Amb xubasquero i un paraigua.
Exacte. Sí, tant, home, quants sou, Magda? Quants hi aneu?
Mira, 34, perquè dos estaven, no es trobaven bé, 34,
eh? Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm,
sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Sí. Que ara, sou, ara esteu sortint de l'autopista, aneu cap a l'escala?
No, no, sí, ara ja anem cap a l'escala, eh? Ara ja, ja anem per carretera petita. Mm. Sí,
la, sí. L'autopista, ho dic perquè aquest matí hi havia molt merder de trànsit, vosaltres no, eh? Vosaltres l'autopista
no,
tot
no,
bé, eh?
No. Vam cap a Girona, sempre sí. Es va força bé, eh?
Sí.
No hi ha problema, no sí. Hi ha problema com si vas a Tarragona. Quan vas, ja canvia.
Quan vas cap a Europa, escolta'm, les coses sempre milloren. A veure, escolta'm...
Sí, sí, cap al nord tot és millor.
Exacte, sí, senyora. Sí, escolta'm, sí. Després, oh, compte, perquè aneu a fer una cargolada a Camp Llong, això és
bueno,
Can Barris.
A Camp Llong, sí. Això... No, anem, sempre anem al local social.
Ah, molt bé. Però ja foten uns cargols de nassos
bueno,
allà.
Bueno, és impressionant. Jo, com que hem estat, ja et puc dir que és impressionant el que fan, eh? Home. A més, hi ha una varietat de classes de cargols que pots triar i remenar, el que vulguis.
Sí, sí, però, sí.
És a dir que... Si t'agraden els cargols, disfrutes.
Home,
disfrutes.
Ja et dic jo que disfrutes, sí. Ja et dic jo que disfrutes. Que us, com us els fan, a la llauna o van canviar, van posant...
Ui,
van fent
no, n'hi ha de tota manera. Hi ha safatetes que van de quatre gustos. Oh. N'hi ha a la llauna, n'hi ha a la pata ratllada, n'hi ha a la rabiata, n'hi ha, jo què sé, amb panxeta i a la... Bueno, no ho sé. Em sembla que hi ha 10 tipus de cargols, fets de diferents maneres.
Déu-n'hi-do.
A triar. Clar. A triar.
Escolta'm, no en sabeu ni res, eh? O sigui, sou... O sigui, jo, quan sigui gran, ja t'ho dic ara...
Et faràs a l'esplai,
home,
eh?
Home, ja t'ho dic. Amb sortides com aquestes no me la deixo perdre. Escolta'm, en tot cas, el que feu és durant el matí fer la visita, migdia dinar sí. I ja cap a casa, no?
I ja cap a casa, sí, sí. Bueno, sí.
Doncs...
Sí, sí. I al anar cap a casa després d'aquest dinar fem una mica la siesta, eh?
Home.
Fem una capçadeta sempre la fem.
Hi ha un silenci sospitós a l'autocar, eh? Hi ha un silenci, sospitós a l'autocar. Escolta'm,
sí, sí, sí.
Doncs...
Que
el temps us permeti fer les fotografies i encara que plogui lo suficientment poc com per poder estar-s'hi bé, còmodament, seguir la visita i poder aprendre...
No, ja dic, plou una miqueta, però no plou d'aquella manera boja, eh? No. Va fent.
Doncs que sàpigues que tens molta enveja, ens fas molta enveja, sana, però enveja al cap i a la fi, i que us ho passeu molt bé, Magda. Moltíssimes
gràcies.
Bueno,
heu de créixer uns anys més i llavors ja podreu venir.
Home, i tant que sí. Ja ens apuntarem. Gràcies, Magda, un petó molt fort i que vagi
bé
la sortida.
Igualment. Adéu, gràcies. Adéu.
No saben ni res aquesta gent de la gent gran en aquestes sortides. Bé, en tot cas, com ho heu sentit, tot el matí o bona part del matí, veient aquestes restes romanes d'Empúries, que val molt la pena de veure, des de l'escala és meravellós, i després se'n van a fer aquesta cargolada. Clar, que no li agraden els cargols, no, però que, oi, els que els agraden els cargols és un gaudi brutal, aquesta proposta gastronòmica, i després cap a casa. Una sortida. No són els únics, eh? Si voleu, fem un consell i intentem veure si podem localitzar a la gent de l'aula d'extensió universitària que està anant cap a l'altra punta del país, precisament. Se'n va cap a terres tarragonines.
Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
Descobreix els nous serveis de Maresma Auto. Revisions oficials multimarca sense perdre la garantia del fabricant. Revisions ITB, canvis de rodes, càrregues d'aire condicionat. Electrònica i mecànica sense cita prèvia. Maresma Auto. T'oferim un servei ràpid i efectiu a l'edifici Can Maresma, a la carretera Nacional 2. Maresma Auto, i gaudeix al volant.
Maresma Auto, carretera Nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
La Fosforera és la teva nova llibreria Arenys de Mar. Descobreix una nova manera de gaudir de la literatura. Més propera, més còmoda i més a mida del que busques. La Fosforera. Vine a veure'ns al número 17 del carrer de Vall i gaudeix d'un cafè mentre descobreixes la nostra selecció de llibres acompanyat de música en directe i altres activitats. Llibreria La Fosforera, al carrer de Vall. I gaudeix de la literatura a la teva manera.
Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
Coses que us he d'explicar. Per una banda, que aquest vespre hi ha ple, a partir de les 6 de la tarda, tenim ple municipal, i que veurem el que dura, però en tot cas, duri el que duri, s'hi trataran qüestions segur interessants. Algunes ja les hem tractat en aquest programa, el que passa que sabrem la resposta que en dona l'equip de govern o la visió que en té l'oposició. Per exemple, qüestions com aquesta polèmica que hi va haver amb el sostre del pavelló, l'empresa que va enviar correus a tota l'oposició dient que l'Ajuntament no els pagava i tal, és una de les qüestions que segur sortiran en aquest ple municipal, o, per exemple, probablement coses que tenen a veure amb la reordenació de la Riera. Bé, preguntes que farà l'oposició i que el govern explicarà i que segur ens aclariran, potser esperem que així sigui, alguns dubtes al voltant de temes que hem parlat aquí a la ràdio i potser d'altres que no n'hem parlat i que, bueno, ells en saben i que qüestionen. En tot cas, que sapigueu que a partir de les 6 de la tarda nosaltres, 6, retransmetrem el ple fins a l'hora que toqui. I qui estarà aquí pendent del ple, com passa tots els mesos, prenent nota per poder-nos-ho explicar bé? Doncs la persona que més en sap de plens d'aquesta casa, la Gemma Roig. Gemma, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, Josep Maria. Un honor a aquesta presentació, però realment no és, no en sé més que d'altres, simplement em toca ser-hi més que d'altres.
Mira, escolta'm, els mitjans de comunicació tenen els serios
Nosaltres som els importants.
Els importants tenen un periodista de tribunals, sempre.
Aquest m'agrada a mi, eh?
Algun periodista que sap de tribunals, bueno, que es passa el dia als jutjats, mirant. Nosaltres tenim la periodista de plens.
Sí.
Que
el de plens, de...
De buits, de... Sí. De mig plens, d'omplint-se i de buidant-se, també.
Doncs, Josep Maria, ara parlaves precisament d'aquesta sessió plenària, que començarà, a les 6 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament i que podreu seguir en directe, com sempre, des de Ràdio Arenys. I comentaves una mica les preguntes, que hi ha, que hi giraran moltes d'elles entorns a temes d'actualitat que ara posaves de manifest, però pel que fa a l'ordre del dia, un dels temes destacats és que es proposa prorrogar l'autorització als adjudicataris de les guinguetes per 2 anys més. Els adjudicataris de les guinguetes, en aquest cas només de la platja del Cavalló, perquè evidentment la Musclera, doncs, no té espai suficient per la instal·lació d'una guingueta, doncs en aquest cas tenien una concessió de 5 anys. Els 2 primers anys marcats per la pandèmia, pels problemes que van patir, com fan altres municipis, s'ha decidit, en aquest cas des del govern municipal, donar-los una pròrroga de 2 anys amb les mateixes condicions, a l'espera, doncs, d'aquí 2 anys fer una nova licitació. Recordem, doncs, que n'hi han 4.
Sí, crec que sí.
Són 4. Va quedar una que va plegar fa un parell d'anys per qüestions personals, i en aquest cas, doncs, la idea és portar a ple aquesta pròrroga de l'autorització, en aquest cas per una concessió de 2 anys més, i es farà una nova licitació ja per la temporada del 2027. Hi hauran altres punts a l'ordre del dia. Molts d'ells seran de funcionament intern. Per exemple, es modificaran representants d'òrgans on el ple té competència, com podria ser el Consorci del Tractament Marítim o el Consell dels Museus, així com l'Associació Maresme Marítim, o també hi hauran aspectes de modificació de qüestions retributives al personal, especialment per aquells que treballin durant les nits o en festius.
Molt bé.
Dir-te també que una altra de les qüestions destacades al marge de les preguntes és la moció que presenta en aquest cas Esquerra Republicana en suport a l'Escola Bressola de la Catalunya Nord. Tot plegat, com dèiem, a les 6 de la tarda, sense hora...
Sense hora final.
Sí, esperem. Hi ha força preguntes. N'hem rebut ja algunes dels partits de l'oposició. Ara les parlava, ara les comentaves. Esperem que serà un dels gruix important de la sessió, doncs sempre el torn de pregs i preguntes. I, en tot cas, doncs, ho seguirem a partir de les 6.
Anem a veure en què ens sorprèn aquest any, aquesta nit al ple. En què ens sorprèn, què ens deixa el ple d'avui i què n'aprenem d'aquesta sessió plenària. I quines sorpreses! Vés a saber, o mort o assassinat.
En tot cas, Josep Maria, tenim altres qüestions de l'ordre del dia. Avui vull parlar-te d'una iniciativa solidària que dona el tret de sortida avui i que cada any des de Ràdio Arenys en fem difusió, perquè penso que és un tema, doncs, que val la pena recordar-ho. En aquest cas és que torna la campanya Pebrots pel Càncer. És una iniciativa que duen a terme els Condis. A Arenys ara mateix en tenim dos, a la part alta i el que s'ha construït, s'ha instal·lat a la nova part del Bareu, a tota la zona que s'està, doncs, urbanitzant. I dir-te, doncs, que hi ha la possibilitat que qui vulgui, d'avui fins dissabte, comprar per 2 euros aquests pebrots solidaris que van per ajudar a les persones, doncs, que pateixen càncer i les seves famílies, especialment pels programes de suport i atenció psicosocial. És un gest, doncs, que per un de nosaltres ens pot costar, sí, doncs, aquests 2 euros, però per tots aquests programes i les persones, doncs, que pateixen aquesta malaltia, és molt beneficiós pel seu futur. I, en tot cas, des d'avui fins al dissabte.
Doncs vinga, va, fer escalivada i a fer acompanyar la carn o el peix amb una miqueta de pebrot. En definitiva, comprar aquest producte, 2 euros. Hi ha gent que li va de 2 euros, però bueno, és una quantitat assumible i, en tot cas, des de Condis es comprometen a fer arribar aquests diners a donar aquest suport psicosocial a les persones i famílies que pateixen càncer. Crec que és una bona oportunitat i és una bona manera de ser solidaris. Què més?
Parlem també d'altres propostes, perquè avui als informatius parlarem de les tapes al mercat. Parlarem de les tapes al mercat perquè es va fer la setmana... Carnaval, en el marc del Carnaval. La propera proposta serà la setmana que ve, però una de les qüestions destacades és que es demana a tots els restauradors que vulguin, doncs, que s'hi sumin, que hi participin, perquè no només hi ho fan els paradistes, sinó també ho fan els restauradors. N'hi haurà 7 més al llarg de l'any, una durant cada mes. Es fan el mercat municipal i és una proposta, doncs, que des de la Regidoria de Promoció Econòmica diuen que és una proposta d'èxit, que en tot cas funciona, i en parlarem avui a l'informatiu.
Té tant d'èxit, que a vegades penses que en té massa d'èxit i tot. Mira què et dic. Però està bé que els restauradors s'hi sumin, que s'hi afegeixin i que facin les seves propostes. No, ho dic perquè alguna vegada hi ha determinats moments i hores i passes i no s'hi cap. I per tant, doncs, està bé, és d'èxit, molt d'èxit, tant que de vegades massa. Jo tinc una idea, jo, la meva tapa, que me la deixin en una caseta d'aquelles refrigerades, ja la passarem a recollir, això sí, abans de les 8.
És una bona idea. Josep Maria, i acabem parlant d'esports, perquè al marge de parlar de la Penya Barça, que està d'aniversari i marxarà aquest cap de setmana, dir-te que el club de rem té una nova prova de la Lliga de Llagut Mediterrani. En aquest cas, se'n van fins a Lloret de Mar i veurem com acaben els resultats. Recordem que l'última de les proves, el veterà masculí, no va tenir massa sort. Vaja. Esperem que recuperi, perquè sempre ha estat en les posicions capdavanteres. En aquest cas en parlarem a l'informatiu.
És aquest cap de setmana que hi van?
Sí.
Equip Serra ara deia que igual hi ha temporal de mar, aquest cap de setmana. Ho ha dit en Quim Serra, veurem, igual s'equivoca. De vegades els homes del temps amb això del mapa no tenen gaire. Però... la previsió a dia d'avui és que pugui arribar un temporal de mar aquest proper cap de setmana.
I ara ho parlàvem també, sí? Ara que parlàvem del temps, avui que hem entrat a la primavera, sí, que ho deies, a les 10 i 2, en parlarem nosaltres també amb el nostre meteoròleg de casa, Antoni Cintes, doncs, que ens farà una previsió per aquesta primavera. Ja ens ha avançat alguna cosa en què s'espera que serà una primavera plujosa, amb les temperatures un pèl més altes, i veurem què passa, veurem si es compleixen, doncs, aquestes previsions del nostre meteoròleg.
Molt bé, Doncs escolta'm, a parlar de la primavera, que sempre ve de gust. Demà, per cert, parlarem de primavera. Hem de comprar flors grogues aquest cap de setmana, eh? Gremi de floristes promou això. Ja demà us ho expliquem. Però aquest cap de setmana, flors grogues. Doncs molt bé, Gemma.
Ja
escolta'm, t'escoltarem aquest vespre, eh?
I a la una, recorda-ho.
Vols que també em monogarí?
No m'escoltaràs al vespre, en tot cas, escoltaràs els polítics.
Ah, no, t'escoltarem demà.
Sí, demà.
Si cal, els enviem un Uber Eats, eh? Vull dir, no hi ha problema, els enviem...
Unes pizzas?
Sí, uns...
Bé, unes pizzas potser serà massa.
Uns dòrums, uns kebabs d'aquests, uns dòrums, eh? Ja piguem una mica d'allà, de Can Cuca. Bueno, escolta'm, que vagi bé.
Igualment.
El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
Marta!
Ei, hola, com estàs?
Superbé, cada dia em sento millor.
I el secret?
Doncs ho tens ben a prop.
Sí?
Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys, el nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
Dos quarts i cinc minuts d'onze del matí. Ara us explicaré una vivència, no sé si interessarà molt, però Albert Estengre, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Quan ara vaig aterrar per aquesta casa fa 20 anys, ara fa més de 20 anys, però farà...
Qui, tu?
Jo, sí. Quan vaig aterrar jo per aquí. Una de les coses que em va sorprendre i vaig descobrir i em va agradar és... Ara ho porto a l'extrem, eh? L'existència dels contacontes o la força que tenen la gent que expliqueu històries. Arenys, per sensibilitat i per feina teva i d'altra gent del teu gremi.
Del RAM.
I del RAM, exacte. I per sensibilitat, que no hi és, per exemple, d'on jo venia, a Barcelona, no? Allà, doncs, els contes és una cosa que expliquen. Quan expliquen els pares o els avis als nens i no hi ha una tradició, o no hi havia en aquell moment una tradició, jo crec que no hi ha una tradició d'explicar contes, o no s'ha socialitzat aquesta tradició. Vaig arribar a Arenys i vaig conèixer-te i vaig començar a veure que, ostres, que hi havia contes per infants, contes per adults, que la majoria eren contes per adults que els adaptàvem a infants, que hi havia els dimecres que sortíem a l'estiu a explicar contes i tal. Sí. I la veritat és que... vaig descobrir tot un món que penso que està molt bé que nosaltres coneguem i valorem, però que hauríem de ser capaços d'explicar perquè la resta de la humanitat no se'ls perdi. Que percebo que hi ha una part de la resta de la humanitat que se'ls perd.
No ho sé si se'ls perd o no se'ls perd, perquè això dels contes és una cosa estranya. Jo aquest any, per la tardor, farà 30 anys que n'explico de contes. I també t'he de dir que a mi, quan em varen anar al darrere perquè expliqués contes, perquè m'hi varen anar durant un any,
sí,
jo pensava, oi, i per això m'hi varen anar al darrere durant un any, perquè jo pensava, oi, què és això, explicar contes? Escolta, que els expliquin a casa seva.
Clar, no? És una cosa com familiar, com
sí,
de pares o avis.
Exacte. I a més, et diria que a mi també em va costar trobar-ne. Sí, clar, perquè jo pensava els contes, és que... Bé, resulta que n'hi ha tot ple, i efectivament, tal com has dit tu, és una activitat aquesta de narrador de contes professional, perquè és el que jo sóc i com jo, n'hi ha uns quants. Quan jo vaig començar n'hi havia pocs, eh? O cap. De fet, era una figura estranya. Però vaja, que és una activitat en la que trobes moltes històries. Moltes històries perquè te n'adones, conforme t'hi vas ficant, que els contes per canalles són una cosa relativament nova. I que la majoria, i estic parlant de contes tradicionals, la majoria són adaptacions dels contes antics. Dels de tota la vida. I que, quan dic relativament nova, estic parlant de fa uns 300 anys que en Charles Perrault, un d'allà, un francès, doncs va adaptar contes que anaven de boca a orella per tot arreu, i aleshores els va adaptar per ser explicats a la canalla. Però va adaptar contes per adults.
Clar.
Aleshores, tu em deies que no saps si ens perdem els contes. Bé, els contes en si... amb aquest format de contes, potser sí que quan ens fem grans ja els perdem, però no, jo crec que no. Jo diria que el conte, de fet, el que li ha passat, com que és una cosa, penso jo, és una cosa, un format molt bàsic, és algú que va i t'explica, amb més o menys gràcia, el que sigui, deixem-ho estar això, però va i t'explica amb aquest format tan bàsic, el que han fet és evolucionar, i l'evolució següent del conte és no explicar-los en tercera persona, vull dir, mireu, que vet aquí, que va passar això, allò,
sí,
sinó explicar-los en primera, i això vol dir posar-hi personatges, i això vol dir el teatre.
Val. Correcte.
M'entens? Vull dir que la narració de contes jo penso que ha anat evolucionant amb la forma, el teatre, digue-li cinema, digue-li una novel·la, digue-li una ràdio, que o llargues o escurses, però en tot cas la narració, l'explicació, les històries van corrent i van canviant de forma. I pel món dels adults, suposo que quan ets petit t'imagines... tens més fàcil d'imaginar coses i d'arrossegar-te, i entres més en aquesta història, en aquest format de contes explicats en tercera persona. I quan ets adult t'agrada complicar-te una miqueta més, i ja no et costa, i aleshores, bueno, doncs va... Doncs...
Vas entrant, vas coneixent i vas...
Perquè tot és mentida.
Home, ja, és un conte.
Sí, no, és un conte. I és teatre. I jo trobo que no hi ha mentida més grossa que la del teatre. Més encara que la dels contes, perquè en el teatre... I estareu d'acord amb mi que quan puges a dalt de l'escenari, tu, estant a dalt de l'escenari, saps que és mentida el que estàs dient. I després també saps que els de baix, el públic, saben que és mentida el que estàs dient.
Exactament, és veritat.
I tu jugues a creure't el que estàs dient i els altres juguen a creure't. I des de baix és el mateix.
I el més bo és el que millor m'enganya, no? En el teatre valores.
Sí.
El que millor t'enganya, que és el que millor es posa en el paper que està representant, sí, és el que més valores. Per tant, vas una mica a que t'enganyin, no? I el que millor t'enganya, millor t'ho fa sentir.
És una cosa molt complicada. I amb els contes una miqueta també. Moltes vegades, explicant contes i parlant amb gent, diuen, quina és la fórmula... Per explicar bé el conte? Jo sempre dic que no hi ha fórmula per explicar bé un conte, però si n'hi hagués alguna, podria ser... Perquè, bueno, l'eina per explicar més bé el conte ets tu, que ets qui l'expliques. Si és que hi ha alguna fórmula, que tothom es fa la seva, jo diria que la millor és que tu... no expliquis aquell conte, tu expliquis el teu conte. És a dir, que te l'incorporis, te'l creguis, i aleshores me l'expliquis des de la teva veritat. I aleshores el faràs creure. Que és el que fan també en el teatre.
Això que dius és brutal, perquè una de les coses que més m'agrada o més em sorprèn quan et sento explicar contes i que he descobert precisament amb tu, que és qui d'alguna manera em va introduir en aquest món,
sí,
no?
Sí, perquè és el abans. Que em tens més a la vora.
Exacte.
Sí.
És que tu els expliques de manera diferent perquè els personalitzes. És a dir...
perquè els explico a partir de mi.
L'Albert Estengre, o sigui, el conte de aquell conte que explica l'Albert Estengre és una mica l'Albert Estengre explicant la seva història, no? I és el que diferencia de quan ho fa qualsevol persona que no n'és professional, no? Aquesta manera de donar-hi la teva personalitat.
La paraula professional només vol dir que t'hi guanyes la vida.
Bueno,
sí. No, jo ho dic perquè de vegades fa tirar enrere en la gent. No deixeu-vos estar, eh? Les coses, el que has de ser, si és que vols ser un bon professional, és ser un bon aficionat. Vale. Que tinguis molta afició en allò, que allò t'agradi. I aleshores potser podràs aconseguir ser-ne professional, eh? Dic això perquè ningú s'espanti i expliqui,
no,
eh?
No, jo crec que estic plenament d'acord amb tu, però hem de començar a treure algun llençol en aquest sentit, no? Un professional és una persona que s'hi guanya la vida perquè ho fa molt bé, perquè es considera que ho fa tan bé que val la pena compensar-li aquesta ciència, aquest coneixement que té, amb diners perquè pugui...
Perquè et dona alguna cosa.
Exacte, eh? I tal. Però, bueno, tens raó. Tot això ho estem dient, per cert, que no ho he dit, perquè avui és el Dia Mundial dels, diguem-ho bé, narradors orals, que és un terme que m'agrada molt.
Sí, a mi també m'agraden més narradors orals, però, en tot cas, perdoneu, que ara tossiré.
No, fes.
Perquè
és humà.
En ve tos.
Tots tossim.
Allò que deien tos de missa d'onze, que és una tos tonta.
Sí.
De sembla que em vulgui fer veure, no. Mira, m'ha sortit així. Bé, sí, a mi m'agrada molt el terme narrador oral o narració oral, però, en realitat, aquest, que ve ser el mateix, eh? Però aquest dia va néixer amb el nom de Conte Contes.
Ah, va.
Si traduïm directament del suec, que justament a Suècia és allà on va començar aquesta Diada Mundial. Uh-huh. Eh? Va començar a Suècia, no tinc clar si va ser l'any 91 o 92, i a partir d'aquí, escolta, de seguida la gent s'hi va apuntar a celebrar-ho el 20 de març, eh? Uh-huh. Suposo que en començar la primavera, en començar l'antic any, i ara et diré per què dic això d'antic any, que començava la nova temporada, doncs comencem-ho bé amb un conte, eh? I si traduïm del suec, directament era Dia Mundial de Contes. Però és igual, fuma-li gas tu, de narració oral. I al cap de 5 anys ja eren 27 països, incloent-hi un de les antípodes, que era Nova Zelanda, i al cap de no sé quants anys, doncs, molts. I val a dir que això de la narració oral, o els contes, encara, avui dia, forma part, molt d'una manera molt important, de societats, entre cometes,
sí?
Evolucionades, menys evolucionades que la nostra.
Vale.
Entre cometes, eh? D'allò perquè hi ha moltes... hi ha societats que encara són orals, i els contes en una societat oral són molt importants perquè el que fan és explicar, és ensenyar-te a viure. T'expliquen l'experiència d'altres. Eh? Hi ha un llibre molt bo que jo recomano molt, que és El Cercle dels Mentiders, del qual li hem manllevat un
títol. El programa d'aquesta casa.
El títol, un programa que fem així aquí amb contes, doncs, que va escriure en Jean-Paul Carrier, que era un guionista d'en Luis Buñuel, un oscaritzat cineasta espanyol, doncs que en allà deia una cosa que a mi m'agrada molt, que els contes serveixen... t'expliquen això. Et fan viure sense haver de patir la vida.
Està
perquè
molt
t'expliquen
bé.
Les contingències, els problemes que et vas trobant a la vida i tu no els has de patir, però en canvi veus com els resolen, no com els has de resoldre tu, no?
Sí, com els resolen ells.
Com els resolen ells, perquè un conte no és mai una resolució d'un problema, sinó que és el plantejament del problema.
És bo.
Això és un conte. Perquè la resolució del problema... l'has de fer, l'has de dur a terme amb les teves eines. Hi ha un conte molt maco que tothom coneixem, però que aquest detall el coneix poca gent perquè s'ha tergiversat, eh? Que és el de la caputxeta vermella.
Sí.
La mare l'adverteix, vigila bé, vés a veure l'àvia, vigila bé el bosc, perquè en el bosc hi ha el llop, i el llop et pot fer molt de mal. I la nena, que no ha sortit mai de casa, li diu, mama, com és el llop? Perquè així quan el vegi el reconeixeré.
Clar.
I diu, filla meva, no t'ho puc dir. Quan el vegis, ja el veuràs, ja el reconeixeràs. Per què? Perquè el llop, és a dir, la por, el perill, els problemes, no tothom, són iguals per tothom. Perquè depèn de les eines que tinguis tu, el resols d'una manera o d'una altra.
Un dia percebràs aquest perill, però aquest perill que és aquest format per tu pot ser diferent per mi i diferent per un altre.
Exacte. Per això dic que... Perdona,
No, que va.
Per això et dic que els contes, en realitat, són el plantejament d'una qüestió. I quan s'acaba aquell conte, és tal com la resol el personatge d'aquell conte.
Això és el que li diem moralina? És a dir, la moralina és el que tu aprens, el que tu llegeixes... Perquè aquesta és l'altra. Els contes han de tenir moralina? Sempre... A casa han dit que sí, però clar, que ho hagin dit a casa vol dir que hagi de ser així.
Preguntat així, diria que no.
Que no.
Si tu em preguntes, n'han de tenir... Jo et diria, no, tu, si escrius un conte, no li busquis, no li posis, no busquis per posar-li. Ara, la pregunta, els contes, de cada conte se'n deriva una moralina? Sí.
D'acord, val, molt bé.
Però si tu l'escrius, no cal que li posis. No t'esforcis, tu escriu.
Escriure i ja està. Has dit, els contes són molt importants en societats on l'escriptura i la lectura és més difícil, però en canvi... l'origen, i ara quan explicaves també l'origen del dia mundial dels contes, estan països nòrdics, on ens sembla que estan països nòrdics amb societats teòricament més avançades que no pas la nostra. Per què venen d'allà? Per què són els suecs, els holandesos, els noruecs, tots aquests, els que...
Quan vaig explicar contes a una biblioteca, i és la part més grossa de la meva feina, aquest mercat de les biblioteques, doncs que vaig anar allà i arriba el bon temps, de vegades et trobes que ve menys gent. Per què? Perquè ja fa bon temps, i aleshores les mares amb la canalla, doncs, o els pares, se'n van cap a fora, en el parc, perquè ja fa sol, vale, molt bé. Doncs tu em preguntes per què són països nòrdics. Doncs, mira, hi fa més fred, es reclouen més.
Estan més a casa.
Estan més a casa... I si t'hi fixes, i si no t'hi fixes, que potser no t'hi has fixat, perquè de comptes, jo, si no fos perquè jo hi treballo, sí que en miraria, però tampoc no tants. Doncs si t'hi fixes amb els contes, els que tenen més màgia, els que tenen més personatges així estranys, són les cultures nòrdiques.
Sí.
Són les... perquè hi ha més bruixes i més, què sé jo, més misteri, els follets i tot, són de mitja Europa per amunt, perquè hi fa més fred, la gent es reclou més, la gent s'explica més coses, i abans en aquí, escolta'm, a veure, això de... I estaràs d'acord amb mi? Contes a la vora del foc.
Mira, és el que tenia al cap des que t'he fet la pregunta, els contes a la vora del foc.
I per què se'n diuen així, que tots reconeixem quins...
Clar, per fotia fred i perquè estàvem tots allà tancats
allà
a casa.
Allà tanquem, doncs què fem? Expliquem-nos coses. I ens explicàvem contes.
Clar, i explicàvem contes, reprenent una cosa que apuntes abans, entre adults. És a dir, com que no teníem més que explicar-nos perquè ja vivíem junts, no? Explicàvem les històries entre grans.
Entre adults i amb la canalla i amb tothom qui ens escoltava. I va haver un momentet en què suposo que algú devia pensar... Aquí entremig també hi ha canalla. Expliquem coses no tan dures, i expliquem-li coses a la canalla, i aleshores devia fer-ho expressament. Però els contes, digues, és que és una paraula... Contes ve d'una acció de contar, perquè tu contes, expliques el que sigui. Ara mateix no estem explicant un conte, però estem contant ple de coses.
Sí.
Doncs aquestes històries... el que ens expliquen, i ara no sé per on t'anava...
Venen del nord, bàsicament explicant que venen a través del fred...
No.
Que... Quan t'he dit jo que els adults ens posàvem al costat del foc per explicar-se històries...
Sí, ja sé. Que totes aquestes històries ens venen dels mites.
Val.
Tots els contes... Parlo dels tradicionals. Una altra cosa, que tampoc no és una altra cosa, són els contes d'autor, però tots els contes tradicionals tenen un origen dels mites, i els mites són allò, els déus, que sí o sí són així. I què són? Cadascun dels mites grecs, romans...
Venen d'allà, de la mitologia grega...
Romana, i els grecs i romans venen de mitologies més orientals. I acabaríem anant, la majoria acabaríem anant a la Índia.
Sí.
Que una mica és d'allà a partir d'on es va escampant la taca d'oli. Doncs venen dels mites, i tot això dels mites no són altra cosa que comportaments humans.
D'acord. Deixa'm parlar-te un moment dels contacontes del país, bueno, dels escriptors de contes catalans. Eh? Sí. Els que vam estudiar a l'EGB, vale? M'estic tirant molt enrere, ens van parlar dels contes d'en Pere Calders.
Ai, m'encanta en Pere Calders.
Vale? Ens explicaven dels contes d'en Pere Calders. Després vam conèixer també els contes del seu cunyat, en Tisner, sí. l'Avelí Artigené, i poca cosa més. Tots els altres referents que tenim són els que compràvem al quiosc, és a dir, la Caputxeta Vermella, sí. la Ventafocs, i el que han vist al cinema a través, i a la televisió a través de Walt Disney, sobretot, que se n'han fet un fart. No en tenim gaires o és que no els hem descobert?
No els hem descobert.
Va.
No els hem descobert perquè jo, ara, jo no sóc gens lletreferit. Mm-hmm. No sóc un gran lector de res. De contes sí, eh? Per què? Perquè comencen i acaben. No, les novel·les em cansen una mica, ja trobo, ja els hi veig la virtut, ja, però bé, és igual. La qüestió és que jo, pel que vaig veient, tots els autors, novel·les, catalans, perquè sí. ens hem circunscrit en aquesta zona, doncs tots, poc o molt, han escrit algun conte. La Mercè Rodoreda també n'ha escrit. Mm.
Sí.
I estic pensant una cosa que hi ha un autor, una autora concretament, que fa temps que toco i m'encanta, que és la Víctor Català, la Caterina mm-hmm. Albert.
Sí.
La Caterina Albert, l'obra... Quina és la seva obra més famosa? Doncs és aquella novel·la que ja no me recordo...
Solitud.
Com... Solitud. Però tu saps per què va escriure Solitud?
No.
Ella va escriure uns contes.
Uh-huh.
Els rurals... Ara no me'n recordo... Ara no me recordo el títol. Drames rurals, concretament, que eren uns contes uh-huh. molt bèsties.
Sí.
Quan dic bèsties, era perquè retrataven la cruesa que existia en el món rural de l'època de la Caterina Albert, que era finals del XIX i començaments del XX, uh-huh. del segle XX. Aleshores, li varen quedar tan bé, perquè són bons, són d'usos, però són molt bons i estan molt ben escrits, doncs li varen quedar tan bé que aleshores li varen anar al darrere perquè escrivís una novel·la.
D'acord, que allargués els... Digues que els relligués sí, o que els allargués...
Diu, sí,
o que...
diu continuï escrivint, clar. I aleshores, molt bé, doncs ja en faré més. Diu, no, però aquesta vegada faci una novel·la. Ai, quin rotllo, perquè... sí, és a dir, que ella venia dels contes, de fer aquests, sí. I li va costar una mica fer la Solitud, que li va quedar molt bé, però potser perquè ja tenia l'escola o la pràctica feta dels contes que havia escrit.
Val.
I ho van allargant, i explica l'anècdota és que, segons m'ha arribat a mi, va escriure Solitud per fulletons.
Ah, sí?
No sí, sé, i l'escrivien, la trucaven, o el que sigui. Escolti, que aviat necessitarem el segon capítol. Ai, sí, i aleshores s'hi posava.
Vale. Era com un drama, no? Era una com una penitència.
Sí. Una mica sí, però és per dir-te que molts han escrit contes, molta gent novel·lera, mm-hmm. que la coneixem més per la novel·la, per el que et deia abans, potser la novel·la en els grans ens sembla més seriosa.
Sí, és com... Quan més gruixuda,
sí.
millor.
Sí.
Més ben escrit, més professional.
Sí, jo us encoratjaria agafar aquest llibre de drames rurals de la Caterina Albert i llegiu-vos-els i digueu-me que els contes són fluixos, després de llegir-ho. A veure si goseu dir-m'ho. Mm.
És molt curiós perquè els que alguna vegada ens hem pensat que podíem intentar saber escriure novel·les, ens hem trobat que, com a molt, en llargada, un conte, i quan el llegeixes, no en tens ni idea. Un conte té una... cada paraula té la seva importància, i cada frase, i cada punt, i cada coma. En una novel·la, pots dissoldre el missatge i pots anar-lo recuperant, i pots anar... El conte és superintens, que suposo que a l'hora d'explicar-lo això també és important, és a dir, no pots deixar patinar una paraula perquè pot ser que ens perdem una part del conte.
Al començament he dit que el millor conte és el que m'expliquis tu, no el que hagis llegit, el que m'expliquis tu. Perquè tu has llegit un conte, aleshores te l'has fet teu, i des de tu me l'expliques. Podem deixar patinar alguna paraula, alguna cosa? Bueno, mira, si la deixes patinar, potser m'explicaràs una altra cosa.
Clar.
Potser m'explicaràs una altra cosa. I parlant d'explicar una altra cosa, t'he de dir que sigues conscient que m'expliques. Jo sempre penso, per mi, tothom té la seva manera de fer, que abans d'explicar un conte, jo he de poder definir el conte amb una frase. I he de ser fidel en aquella frase. Per exemple, hi ha l'anomenada la caputxeta vermella. La no emancipació, no ho sé què, però, en tot cas, el creixement, que la nena passa de nena
a adolescent adulta.
Sí, en tot cas, a comandar ella la seva vida. A tenir ella cura de si mateixa. Bueno, si jo la caputxeta vermella l'explico com vulguis i posa-li el que vulguis, però si el resum de lo que jo t'explico continua sent aquest, estic fent el mateix conte.
D'acord.
Ara bé, si jo t'explico el conte de la caputxeta vermella amb tots els personatges, amb els clàssics...
Sí, sí.
Però t'explico una altra cosa, que quan jo acabi el teu resum no sigui que la nena s'ha fet gran, sinó que és una altra cosa, t'estic explicant un altre conte.
Correcte. S'ha de ser fidel a la idea original, després adaptar tot el desenvolupament de la idea.
Tu has de saber què expliques sempre. Has de saber què expliques. I si saps què expliques, aleshores posa-li els exemples, posa-li l'accent a les paraules que tu vulguis. Les dius, no les dius, però tu has de saber que has d'explicar allò. El que ha escrit allò, ho ha escrit d'aquella manera. Tu fes el que vulguis, però si vols explicar aquell conte, has d'explicar aquells conceptes. I si no, sàpigues que ho pots fer, però estàs fent una altra cosa.
És una altra història. Escolta'm, avui es fa alguna activitat? Feu alguna activitat o no? Què feu?
Mira, jo formo part de dues associacions de narradors de contes i narradores, esclar, d'allò que ens hem ajuntat i fem moltes activitats juntes, com és aquesta. Avui hem fet i fem córrer per xarxes, i per això sóc aquí, perquè aquí a Radio Nens també el tenim penjat, hem fet un programa, un podcast, que se'n diu ara, que dura 31 minuts, concretament, en què diversos narradors i narradores de les diverses associacions hem explicat un conte, i que és una cosa molt maca, que està penjada aquí en el podcast de Ràdio Arenys, que es diu Dia Mundial de la Narració Oral. Bé, si entreu a la pàgina web, el podreu escoltar, que està molt bé, i ara en Cano està buscant-lo.
per
dir-ho bé. I a més, avui, tot avui, ara mateix ja ho deuen estar fent, a Cardedeu hi ha un acte on tots els narradors i narradores que podem hi anem o hi anirem durant el dia. Per què a Cardedeu? Perquè allà hi ha una narradora hi ha una narradora que es diu Alicia Molina, que viu allà, i que hi ha fet molta feina allà amb els contes, tanta que l'Ajuntament ha anomenat una plaça la plaça dels contes.
Molt bé.
És l'única població que té de manera oficial una plaça amb aquest nom. I allà, durant tot el dia, a la plaça dels contes de Cardedeu, hi ha un acte al voltant dels contes. Passaran escoles, instituts, i al vespre s'hi explicaran contes, no en la plaça, sinó en un local que és allà mateix, que ara no me'n recordo com se diu, però és igual, si voleu, pregunteu, d'allò que hi explicarem contes per adults. Aquests són els actes que des d'aquí a Catalunya, les dues associacions que jo, de les que formo part, doncs fem al voltant dels contes.
Doncs ja ho sabeu, avui aneu cap a Cardedeu i gaudiu d'aquests contes si teniu oportunitat. I si no, de la web de Ràdio Arenys, el Dia Internacional Narració Oral 2025, a la secció de podcasts.
Correcte.
Albert, moltíssimes gràcies.
Al contrari, vosaltres. Ja saps que quan em pregunten, contesto.
Fins la propera.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Finalitza el desallotjament de la masia de Calendal de Badalona. Sergi Gil, com ha anat tot plegat? Bon dia.
Bon dia, com bé deies, ja s'ha efectuat el desnonament de la masia de Calendal al barri de Bufalà. 6 agents de policia han entrat a l'edifici amb equip antidisturbis i han trobat a 4 persones que han identificat i que més tard han estat ateses pels serveis socials que també estaven davant de la masia. Ara ja han començat les feines per tapiar el lloc i per assegurar-se que no es torni a ocupar. Per altra banda, el regidor Daniel Aguilera ha manifestat la voluntat de l'Ajuntament de recuperar els béns patrimonials de la ciutat, com ho és aquesta masia al segle XV, que va passar a mans de l'Ajuntament l'any 2008.
Gràcies, Sergi. Estarem pendents. Bon dia.
Gràcies.
I circulació complicada aquest matí a les carreteres catalanes. Un accident a l'AP7 ha obligat a tallar completament la carretera Vilafranca del Penedès aquest matí. A hores d'ara ja s'ha reobert, però s'acumulen encara cues. A més, també un altre accident, en aquest cas entre Gelida i Martorell, provoca retencions de fins a 8 quilòmetres de cua. També hi ha afectacions a hores d'ara a la Ronda Litoral, on en aquest cas un vehicle ha avariat a Montjuïc, ha tallat també un carril en sentit Llobregat i ha causat aturades de fins a 10 quilòmetres. Pel que fa a la xarxa ferroviària, nova jornada també complicada per als usuaris de Rodalies, i és que es registren retards a les línies R1 i RG1 per una incidència entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, també a l'R4 i l'R8 per una incidència a Castellbisbal i també, per últim, a l'R2 Sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17, en aquest cas per una incidència entre Garraf i Sitges. Tot plegat després que Junts, la CUP i Aliança Catalana hagin exigit la dimissió directa de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, precisament per la situació de Rodalies d'aquests darrers dies. I molt pendents avui també del president de la Generalitat, Salvador Illa, que exposa avui a Madrid el Pla Catalunya Lidera, que preveu una inversió de 18.500 milions d'euros en 5 anys per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. L'objectiu és superar Madrid i fer del territori el millor lloc per invertir, treballar i viure. El pla inclou inversions en infraestructures, innovació, bon govern i també igualtat d'oportunitats. També destaca la importància d'un nou model de finançament actualment en negociació amb el govern espanyol. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup que hauria defraudat 2 milions d'euros a l'Estat mitjançant la compra de vehicles de luxe a l'estranger, principalment a Alemanya. La divisió d'investigació ha detingut a Mataró dos membres del grup acusats per falsificació documental, usurpació d'identitat, delicte contra la hisenda pública i també blanqueig de capitals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
Cortines Montse, possiblement la botiga tèxtil més gran del Maresme. Estem preparant per tu la nova temporada. Cortines Montse, tot en teles, cortines, llençols, mantes, nòrdics, edredons. Treballem amb les primeres marques Destiny, Reig Martí, Jové i moltes més. Ja tenim la nova col·lecció de cobrellits per aquesta temporada. Cortines Montse, ens trobareu a Mataró, Països Baixos 2, cantonada en Via Europa. Truqueu al telèfon 93 750 7 83 11 93 757 83 11.
Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
Dilluns, dia de descans.
Telèfon 93 792 35 46.
Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
Ràdio Arenys, la primera.
Esteu escoltant la ràdio.
Vinga, va, que són les 11 i 6 minuts. Portem una hora i 4 minuts. Que us va? La primavera us han florit les plantes a casa? I els arbres ja de sobte han començat a treure... a pol·linitzar? La veritat és que aquesta primavera és una mica... És una mica estranya. Francesc Castell, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, Cano.
Hem començat el programa avui fent un experiment i és posant un micròfon a la finestra per sentir l'arribada de la primavera. I he de dir que... He de dir que hem sentit més algun motor dièsel que no per l'arribada de la primavera. Però de fons, refilava algun ocellet. I això ens ha fet veure que, escolta'm, que de vegades...
Estàs emocionat, molt bé.
Sí, sí, les coses es fan amb una intenció i la primavera t'acaba passant per sobre i t'acaba demostrant que arriba d'alguna manera.
Tot i que sembla que ha vingut l'hivern,
sí,
eh? Però,
sí, sí. Això és tan nòrdic, tan de Països Baixos, és tan suec, aquesta pluja fina... Mm. Que sembla que no hagis de dur per aigües, però si no el dus acabes mullat com un poll.
Sí. No és gaire mediterrani, això, més aviat, sí, sí. I per això, algunes vegades ho he dit, hi ha metges allà, de països nòrdics, que recomanen viatjar en el sud.
Sí.
En el sud d'Europa, per, més que res, la vitamina D, etcètera, etcètera, ja ho sabem.
Ah, i els hi donen.
El caràcter i l'actitud.
Sí. Sí, els hi donen vitamina D. La vitamina D és com aquí el paracetamol, que és pràcticament gratuït. Si te'l recepta el metge, te'n vas a la farmàcia i et costa. Doncs allà la vitamina D és obligatòria en molts països. Te la recepta el metge, és gratuïta, perquè si no prenen pastilles de vitamina D, no... Bueno, no se'ls deteriora la salut. És molt curiós. Sí, sí, i aquí no ho valorem, eh? Aquí...
No ho valorem perquè ho tenim més a l'abast. I tot i que s'està detectant, diuen també en algunes tertulis, consultoris mèdics, que cada vegada més necessitem un plus, no? Perquè els costums de la vida ja no fem tant a l'aire lliure, els horaris i això, no? Però... Això és el que diuen. Eh?
Bueno,
la vitamina D és important, vitamina D.
Sí, senyor.
És important. I a vegades el que es dona el sol no és suficient, o no la prenem en les hores adequades, etc.
Bueno, aquí això és molt interessant, això que dius. I ara obrirem una època en què... Perquè, clar, jo també ho havia escoltat, això de que no prenem el sol o que no és suficient. També és veritat que els que som cabriolet anem descapotats. Cada vegada ens diuen, l'altre dia vaig anar al metge i en poc menys em van picar el crostó perquè hem de dur gorra, perquè, diguéssim, la crema solar 50 ja no serveix, els que som calbs, ja no serveix, estàs de dur gorra, la gent que treballa al carrer, amb mànigues curtes, el nas, la cara, això, aquesta part del coll, ens hem de posar, ens ho hem de protegir. Vull dir que és molt curiós, jo també ho he sentit aquest debat, no?, de que no prenem el sol bé, però hi ha aquesta contraposició de no prenem el sol, però quan el prenem massa, llavors acabem...
I a l'hora que el prenem, també, que això també no és el mateix.
Jo no sé si som conscients, jo ara estic llegint un llibre sobre el món de la ciència i les radiacions. Jo no sé si som conscients, una radiació solar és una radiació de llum que et ve del sol,
sí,
que es troba a 150 milions de quilòmetres de distància i que en 8 minuts et ve d'allà aquí. O sigui que quan tu reps l'escalforeta, has de ser conscients que fa 8 minuts aquesta radiació estava a 150 milions de quilòmetres.
Sí, sí, sí.
I que aquest efecte produït allà,
sí, sí,
t'arriben aquí en 8 minuts.
Que heavy.
Això és brutal, tu.
Sí, sí.
Això és espectacular. I això passa. La gent no n'és conscient.
Sí, sí.
Això és un efecte de la naturalesa, de l'univers. Hòstia, que hauríem d'aixecar-nos i treure el barret.
És que tu t'emmiralles molt al món de la ciència. Està molt bé, està molt bé.
Home.
En Newton mateix, diuen que estava sota l'arbre i va veure la poma que queia i es va començar a preguntar-li això. Què passa? Hi ha una força?
Sí,
perquè no se'n va cap a l'esquerra, cap a la dreta o cap amunt.
Sí, perquè baixa, no?
Perquè baixa i amb aquesta velocitat que ell ho va mesurar i tal. Hòstia, això va ser quan la gravitació universal, etcètera, etcètera.
O el món dels àtoms. Perquè quan tu et passeges, aquí hi ha àtoms.
Sí,
però són
sí.
de l'aire. I tu et passeges i passes, però mira de passar la paret. No la passes.
Per què
passes per aquí i en canvi
no per
una castanya en allà?
Sí, sí,
hòstia, però això té una explicació científica. I és brutal.
Mira, una experiència que no l'havia viscuda fins fa res, pocs mesos, un any escassament, i és estirar-te a terra en un dia, una nit d'estiu, estirar-te a terra en un lloc, en aquest cas és un camp d'oliveres en la zona d'Andalusia, amb foscor pràcticament absoluta, no? El que trobem al Montsec, doncs estirar-te a terra i mirar el cel, veure la Via Làctea, i t'agafa, a mi em va agafar una petita sensació de claustrofòbia, perquè te n'adones que realment no són tan grans. És a dir, el planeta, el lloc on vius...
El planeta Terra.
No és tan gran. Si mires el cel i veus...
És relatiu tot.
Sí, clar, sí, clar, sí.
És minúscul, és res, som res.
És molt bèstia.
Som res, sí.
Bueno,
sí.
Bé, en tot cas, escolteu...
Tornem a la Terra, posem els peus a terra
i
posem les orelles bé, perquè ara ve la música.
Home, abans en Francesc ha dit una cosa que... Ah, sí, i una cosa més que... Això, que jo crec que és important, és una de les guerres que començarem a tariar. Ara que parlaves del sol, i ara anem a la Terra. Ara que comença a arribar l'estiu, al ple d'avui es parlarà de les guinguetes, de la pròloga de les guinguetes a la platja, dels vigilants de la platja. Es recomanarà a la gent que vagi a les platges quan hi hagi vigilància, perquè és quan et garanteixen la seguretat i que t'ofegues i tal, i no sé què. Jo ja vaig fer aquesta reflexió l'any passat i veig que em sembla que no n'hem après gaire, eh? I és, la gent ha d'anar a la platja quan hi ha vigilant. El problema és que si vas quan va vigilant, et fot bronca el metge. Perquè el metge et diu, no vagi a prendre el sol de les 11 del matí a les 6 de la tarda. Quin horari fa el vigilant?
Fora d'aquest horari.
De les 10 del matí a les 6 de la tarda.
Hòstia.
És a dir, el vigilant fa l'horari de les hores que el metge et diu que no hi vagis.
No recordo,
llavors, aquí és una mica, sisplau, es podrien coordinar el gremi de metges amb el gremi de vigilants de platja, posar-se d'acord per poder garantir la salut en tot l'espectre,
sí.
Perquè és d'aquelles coses que no s'entenen gaire.
Sí, paradoxes...
Molt curiosa.
Igual que la paradoxa, tenim la platja propera a Barcelona i tal, verge i enorme i de més, i clar, això quan es diu diverses vegades, i les xarxes socials pengen fotos, i això... Es fot un col·lapse brutal allà a l'entrada del Portinyol i demés, segons quins dies, dissabtes i diumenge a migdia, és impossible.
Sí, però com que esports...
Exacte,
eh? Bueno, va, escolta'm, anem a parlar de l'Ateneu, que aquests dies està, com sempre, en plena ebullició. Una mica menys perquè té la mirada posada amb el que esdevindrà d'aquí unes setmanes, aquestes eleccions, aquesta nova junta, aquestes propostes...
En calendari preelectoral.
Per tant, fan que hi hagi moltes activitats, eh? No s'atura res aquí. Però sí que és veritat que hi ha aquest ambientillo de canvi, no? Perquè la junta actual, el president no seguirà, la junta actual, tal com la coneixem, tampoc. Per tant, doncs estem en aquesta zona. Va, per on comencem?
El dia 4 de març hi ha bé la convocatòria d'eleccions, del 3 al 24, ara la setmana que ve, es presenten les reclamacions en el cens, i important ja, a partir del 27 de març, o sigui, ja aviat, molt aviat, presentació de candidatures. I tot això acabarà el 15 de maig, que hi ha la proclamació de candidatures, i després la campanya electoral del 16 de maig fins al 30, campanya electoral, i l'1 de juny, la celebració de les eleccions, o l'Assemblea General Extraordinària. Per què dic Assemblea General Extraordinària? Si a més hi hagués una candidatura, automàticament quedaria, diguéssim, guanyadora, i a partir d'aquí es formaria la nova junta. Veia que m'ho has demanat.
Sí, estic molt bé, jo crec. De fet, és una manera... Bueno, vull que la gent n'estigui... I que els oients que són socis de l'Ateneu n'estiguin informats. Més enllà de segur les comunicacions que vosaltres feu arribar i dels cartells que hi ha penjats a la pròpia entitat, etc. Escolta'm, comencem. Deixa'm preguntar-te primer pel passat. Maternitat d'Elna.
És només un moment... De vegades sempre només traiem les coses que no van bé i tal, tot això. Les excursions que fem, en general, és un èxit que es desborden, quasi.
Ho hem vist a diversos llocs, que anem al teatre, que anem a, jo què sé, a l'auditori, al Liceu, al Palau, etc. Aleshores, aquesta que vam fer darrere, una satisfacció desbordant. L'autocar a tope, va ser el passat 15 de... el passat dissabte, i va anar a la maternitat d'Elna. Elna, que allò té una component històrica i emotiva i de primer ordre, no? I es va notar molt, i a més amb una guia que van tenir excepcional, l'Assumpta Montellà, que a vegades ja n'han parlat, que ella ho té apamadíssim, tot això, i van visitar l'Elna, que és la casa aquesta, que està en fase de restauració, i després, que és la història, diguéssim, d'Elisabet, Eidentens, que era una mestra suïssa que va fer campanya, inclús a la Guerra Civil, a l'associació que estava ella, va fer campanya allà, i després va continuar un cop acabada la Guerra Civil, a partir d'aquí hi ha els camps de concentració d'Argelès i altres llocs, diguéssim, a la zona, diguéssim, del nord, de la Catalunya Nord, diguéssim, i a partir d'aquí, doncs, ella explica amb una profunditat i amb una saviesa fantàstica. I va visitar els tres llocs, i també a Colliure, que com sabeu ja ha enterrat a Machado. Doncs això,
que bonic.
Contentíssim, aplaudiments, i continueu així,
i vinga, i quan ve la propera,
Exacte,
i quan fem la propera.
Volia testificar això, no? Jo mateix, i gent emocionada, gent en llàgrimes, la cara, notaves, i que ho van viure molt apassionadament.
És molt bonic anar. La maternitat és molt impressionant, la casa en si mateixa. A mi em va impressionar molt la ubicació de la casa,
també.
On està posada, a quina zona, no? Distanciada del poble, però no gaire, però en un lloc mig... És a dir, un espai on probablement es va treballar, bueno, probablement no es va treballar des de la foscor, no? Amagadament. És molt, contextualitzar-ho és molt sorprenent. Imaginar-te aquelles dones caminant amunt i avall per aquella carretera, tant, per aquells camins.
I tant.
Era molt bèstia. Escolta'm, molt bé, l'Ateneu, molt bé la gent gran d'Arenys, perdoneu, la gent gran i la que no és gran, però ara ho lligo per la gent gran i veuràs per què. Ahir vaig parlar amb els de la vocalia de jubilats, que se'n van anar d'excursió aquí a Santa Eugènia de Berga, aquí al costat d'Osona. Avui he parlat amb l'esplai de la gent gran, que estan allà a les runes d'Empúries, també veient a l'Empordà. I els de l'aula d'extensió universitària, ahir i avui, amb dos autocars diferents, estaven veient Jujol a la zona de...
Vaig sentir el Rick Agustí abans d'ahir,
Entre ahir i avui vosaltres dissabte, escolta'm, aquí no ha quedat ningú, això es buida. I el bo és que totes les entitats coincidiu amb dir... ens ha anat molt bé, la gent encantada, molta predisposició a viatjar, és a dir, m'alegra molt veure primer la capacitat organitzativa i després veure com, hòstia, la gent té ganes de sortir, de veure i de conèixer.
Sí, molt bé.
Jo dic, té una teoria, que la pandèmia també va marcar una mica un abans i un després. Aquí, no pot ser que es quedem aquí tancats i a més, vés a saber què passarà. Escolta, hem de viure, la gent més socialitzada i valora moltes coses. I hi ha aquestes components com històriques, el repàs de la història més punyent, que encara tenim alguns, aquesta gent que ve, que ja tenim o tenen una certa edat, doncs ho valorem molt, això. Sí. El meu avi va estar a Argelès, no? I ho va viure, i m'ho va explicar, i ara jo veure-ho allò in situ, això és fantàstic.
Bé. Doncs vinga, enhorabona a la gent que hi va anar, i quan hi hagi un altre, evidentment, ho explicarem des d'aquí. Va, el que sí que tenim és música. L'Ateneu, el que sí que tenim és
demà
música.
Demà mateix,
I aquí tenim en Francesc Carceller, que ens ho explicarà. Què has organitzat?
No, per demà, a veure... Hi ha un moment màgic, fixa't, diversos moments màgics amb aquest fet. Demà es fa una representació, és una projecció, és una interpretació i és una música en directe. Però la gràcia són els moments màgics pels quals vam anar a petar aquí. I és que un dia jo conduint, escoltant Catalunya Música, el programa El Gran Tour,
sí,
de la Victòria Palma, començo a escoltar una història que t'explica d'una noia de Segòvia, la Maria de Pablos, en el qual explica tot una història molt, molt meravellosa. La primera directora d'orquestra que va haver a Espanya, estem parlant dels anys 1920. Mm. Val? I a mi aquella història em va agradar, vaja. I a més, s'informava que s'havia redactat un conte en el qual explicava la seva vida. I jo vaig dir, bueno, doncs buscarem aquest conte, el vaig demanar, me'l van portar, el vaig llegir, i em va agradar molt, amb una vida molt maca fins a un punt i després molt dura, d'una dona oblidada, per dir-ho així. Molt bé. Per altre costat, vaig estar present en la representació que va fer la Marta Catalán amb els seus alumnes, una representació, i vaig dir, hòstia, que guapo que és això. I un dia, un altre dia, em presento allà a l'Ateneu, a la Sala Gran, i trobo que sona un piano. Vaig dir, sí, tu, sona un piano, tu, que bé. Me'n vaig cap allà i em trobo amb una senyora que no coneixia de res, allà tocant el piano, assajant. I jo em presento, tal qual, parlo amb ella, i resulta que era una senyora de Valladolid, mm-hmm, que ve aquí a Arenys de tant en quant perquè té la seva filla treballant aquí a Arenys, i que ella, doncs, un dia es va presentar a l'Ateneu demanant si hi havia un piano. Mm-hmm. I la Lourdes li va dir, home, si hi ha un piano, hi hauria alguna possibilitat que jo pogués venir aquí a assajar cada vegada que vinc per aquí, cap problema, vostè pot venir aquí a tocar el piano. Llavors jo vaig creuar, vaig dir, hòstia, això s'ha de lligar tot. Per tant, i arrel de que a la Marta Catalana li exposo la idea de fer una representació de la vida de la Maria de Pablos, mm-hmm, més la música en directe i una lectura i una projecció d'imatges, la Marta Catalán comença a buscar papers, i al final diu, home, està bé que anem a buscar una dona a Segòvia amb una vida que ha tingut dura, però és que aquí també en podem trobar alguna. I va i em comença a explicar la història d'una tal Camila Lloret Altafulla. Uh-huh. Camila Lloret Altafulla, a mi no em sona res, una senyora nascuda a Figueres, del món de la música, però, ah, caram, el tema, el seu pare era d'Arenys de Mar.
Ja ho tenim, això.
I tu?
Ah, Lloret. Aquí hi ha uns quants Llorets.
I resulta que hi ha Llorets actuals que venen, són familiars d'aquest senyor. Molt bona trobada. Vas dir, home, doncs, llavors comencem a buscar la vida de la Camila Lloret, també una vida d'orilla, amb la qual demà el que farem és parlarem una mica de quatre dones diferents, però ens centrarem en detall amb la vida de la Camila Lloret Altafulla, que va ser una dona que ho va tenir difícil, però mm-hmm, que se'n van sortir abans i després de la Guerra Civil, i crec que pot sortir un acte molt maco. Música en directe de la pianista vinguda de Segòvia,
déu-n'hi-do,
que interpretarà en directe música del segle XX, interpretació de les alumnes de la Marta Catalán amb un text que ha muntat la Marta Catalán, i projecció, em vas posar en contacte amb la Biblioteca de Figueres perquè em donguessin base fotogràfica, clar, d'aquesta tal Camila, me les van facilitar totes, hem fet un muntatge de projecció, amb el qual ho lliguem tot.
Quan t'ho curres, no,
home,
no?
Sí, home.
Està molt bé, això.
És gairebé la direcció d'un espectacle sencer,
sí,
multidisciplinar.
Sí, sí, un espectacle d'una horeta i quart.
En francès no ho diu, però ell va als assajos, tu.
No, vam fer un assaig general la setmana passada.
Ahir era jo.
No, aquest dilluns, perdó. Aquest dilluns, sí, sí, molt bé.
I per mirar els altres, això, estan concentrats tots.
Molt bé, molt bé.
Semblava de professionals.
Sí, i els alumnes de la Marta, i a la Marta, doncs jo crec, i a la Rosa Repiso, que és la pianista de Segòvia, mm, de Valladolid, perdó, doncs home, li ha fet molta gràcia, amb la qual ella ha portat la seva música, ha estat assajant allà tots aquests dies, i espero que surti tot bé.
Home, i és un acte articulat encara dins el mes de les dones i tal.
Sí, sí, exactament.
És una certa homenatge que totes aquestes dones oblidades. No?
Està molt bé, visibilitzar aquesta feina i aquest patiment que van patir moltes dones i que no ha quedat escrit enlloc i que ara comencem a estirar per referents que els hi eren, que els hi eren propers.
Aquesta, ara tornant a la Maria de Pablos, dels anys 20-30, aquesta dona que va tenir la possibilitat d'anar a París, d'anar a l'Acadèmia de Roma, tenir una formació becada molt maca, quan va tornar a Espanya després de la Guerra Civil, doncs resulta que finalment, malauradament, i encara no se sap el per què, al final va quedar tancada en un manicomi. O sigui, imagina't tu, ostres, una dona amb una formació musical fabulosa, i va tenir molt de problemàtica amb els pares, sobretot amb la mare, i al final va quedar tancada en un sanatori. Imagina't tu.
Doncs és, sí, una, sí, és una història que coneixerem demà, sí, coneixerem amb imatge i també musicada, eh? I escoltada a través d'aquestes narracions
en directe, sí,
dels alumnes de la Marta Catalana.
I sembla que és de Franc, no?
Sí,
sí, sí, sí, sí, pels socis de l'Ateneu, sí, sí, de Franc.
No,
per tothom.
El demà és gratuït.
És gratuït per tothom.
El proper,
les conferències sí que aquelles tenen dues modalitats. Sí.
Correcte. Doncs esteu tots convidats a poder-hi anar.
Demà a les 7.
Gratuït, 7 de la tarda a l'Ateneu, una horeta i mitja d'un espectacle total,
sí,
eh?
Sí.
Que esperem que us agradi i us permeti connectar amb aquesta, amb la vida d'aquesta dona,
de la Camila Lloret.
La Camila Lloret, que té arrels aranyenques. Dissabte 22, va, 2:15 de la nit, no, Francesc.
Els balls de l'Ateneu, clàssic, no, que tenen ja un públic assumit. Hi ha el grup Chic to Chic, no?, que ho fa molt bé i són coneguts, els preus són econòmics, i vull dir que, en fi, esteu tots citats a bellugar l'esquelet. Eh?
Molt bé, doncs ja ho sabeu, ja és un clàssic, hi va sempre,
sí,
però estareu convidats a ballar, a moure's, a conèixer gent i a socialitzar amb els balls de l'Ateneu.
El dissabte mateix, si vols,
sí?
Ja que... després en parlarem també, que hi ha aquestes sortides i tal. També a la mateixa Junta també es belluga, perquè hi ha l'assemblea anual de la FACS, que és la Federació, Federació de tot Catalunya, de Tareus de tot Catalunya, i nosaltres hi estem representats, i farem tota la jornada allà. Hi va el president, Lluís Humay, la Mònica Danés, i també la Lourdes Prims, que tots ja són prou conegudes i tal. Vull dir que sempre aprenem coses també d'altres,
sí,
com ho fan, com...
Sí.
I fins i tot altres ateneus també han après de nosaltres.
Veus?
Sí.
Aquests cursos que feu i tal.
Com ho feu
i gestioneu.
Quan jo era més jove, en el món professional que em movia, d'això se'n deia fer benchmarking. Aquesta paraula, ara s'ha aparegut del mapa, d'això ja ha estat superat, però ara m'ha fet venir al cap aquest concepte.
Benchmarking.
Benchmarking és un intercanvi d'experiències sobre un tema en concret, però tant s'enriqueix tothom.
Clar,
però això
bé.
En aquella època es portava molt.
I estimula a continuar, perquè de vegades aquests càrrecs són una mica farragosos i tal, i a més, doncs, escolta'm, que també fem coneixença i...
Sí.
Doncs això també, aquest mateix dissabte, el 22, a la nit hi ha els balls, aquests que han dit xic-tú-xic, i durant el dia... aquesta sortida a Vidrieres. Bé.
I una setmana, gairebé una setmana és tard, en concret el divendres, dia 28 de març, a les 7 de la tarda, deixa'm que soni. Francesc, què és això que estem sentint i que sona tan i tan bé?
Doncs mira, això és una obra musical de Bedřich Smetana, que va ser un compositor de la regió de Bohèmia, el que és actualment la República Txeca, que va viure entre el 1824 i el 1884.
Per què l'estem escoltant?
Home, doncs perquè es compleixen 150 anys de la seva estrena.
150 anys de la seva estrena, que no passa desapercebuda a l'Ateneu Aranyenc, que organitza, segurament per això, ara m'ho confirmaràs o no, tota una activitat, no?
No, és de les conferències musicalitzades que cada any fem amb el Rafael Esteve, doncs la primera obra d'aquest curs serà aquesta, precisament. Es compleixen 150 anys de la seva estrena i entenem, doncs, que és una obra meravellosa i, a més d'un compositor, pues, que potser no és molt conegut. Aquesta obra és la seva obra més coneguda en el món de la música clàssica i jo crec que val la pena, val molt la pena. Doncs, a veure, perquè ens situem una mica, Vedrick Smetana va ser contemporani també de Gustav Mahler i d'Antonín Dvořák, tres músics, tres compositors de la mateixa regió, de Bohèmia, que en aquella època formava part de l'imperi austro-hongarès, que actualment és l'actual República Txeca. Gran amic de Franz Liszt, de Robert i Clara Schumann, per tant, un personatge que estava molt vinculat als compositors potents, importants del segle XIX, no? Ell neix en un poblet prop de Praga, es forma musicalment i té tota una sèrie d'aspectes que no l'ajuden massa en aquell moment i passa la vida entre Praga i Göteborg, a Suècia. Se'm té que anar a Suècia perquè a Praga no es pot guanyar massa bé la vida. Llavors, Vedrick Smetana va composar el Moldava com un dels sis poemes simfònics del cicle que ell el va titular El meu país. És un que va concebre com una representació musical dels paisatges i les històries de la seva terra natal. És un compositor que al final de la seva vida se'l va catalogar dintre de compositors nacionalistes. O sigui, va ser un compositor que al final de la seva vida tot el que va composar ho pensava sobre el que era el seu país, no?
El nom de Moldava també té aquesta component, perquè és el riu famós que passa per Praga.
Passa per tota la República Txeca actual, que ha aproximadament 340 quilòmetres, i és el riu que identifica la ciutat de Praga, que és una ciutat meravellosa.
Fantàstic,
Pues, llavors, aquesta música és una música que, si em permeteu, en paraules del mateix Smetana, què vol dir? Diu, el mateix compositor va deixar per escrit un breu text sobre aquest poema simfònic. Diu, dues fonts brollen a l'ombra del bosc bohemi, una càlida i bombolles, l'altra freda i plàcida. Creuen les valls bohemis, creixen fins a convertir-se en un riu cabalós. A través dels espessos boscos flueix entre els alegres sons produïts per una partida de caça, i les notes d'una trompa de caça se senten cada cop més properes. Passa per pastures de gespa i terres baixes, on s'està celebrant un casament amb cançons i balls. Diu, a la nit, les nimfes del bosc i aquàtiques es delecten a les seves espurnejants onades. Sobre la seva superfície es reflecteixen fortaleses i castells, testimonis dels dies passats d'esplendor cavalleresc i la glòria esvaïda dels dies marcials. El Moldava s'arremolina als ràpids de Sant Joan i finalment flueix amb majestàtica calma en direcció a Praga, on el rep l'històric Vicerac, que és tot una construcció preciosa que hi ha allà. Diu, després s'esvaeix molt més enllà d'on arriba a la mirada del poeta. Això són paraules del mateix Smetana. Mm-hmm.
és les notes, el refilar del Moldava del Vedrice Smetana, un autor, un compositor, una música que podreu descobrir, interpretar i identificar gràcies a aquesta conferència musicalitzada que es farà a l'Ateneu Aranyenc a càrrec del Rafael Esteve, que ens descobrirà tots aquests paisatges, totes aquestes sons que ens recorden aquesta història d'Europa.
Recordar que no és aquest divendres, no, sinó és que és el 28. Aquest divendres tenim les dones oblidades, que n'has fet prou esment.
Doncs aquesta és la conferència, com apuntava molt bé en Francesc Castell, el dia 28. Dia 28. Ja, m'ho feu difícil, sí. M'ho feu difícil, perquè, clar, ara, després del riu, l'aigua calenta, a les bombolles, els castells, tota aquesta història, com lligo jo tot això amb el billar? O sigui, com lligo jo tot això amb el billar? I això és molt complicat, però és el que toca.
Home, la vida i la societat i tot plegat és variada, i per això la tereu. I altres llocs, evidentment, ho recollim, perquè clar, no tot és música, no tot és esport.
És una altra sortida.
Exacte, el que dèiem, això de les sortides, és el dissabte 29, la secció de billar fa aquest un intercanvi entre un club, un club de Torelló, celebrant un torneig amistós allà a Torelló.
Molt bé.
Passen tot el dia, ells també solen venir cada any o cada dos anys i demés. És aquests intercanvis que enriqueixen, i socialitzen també, i això, no és competitiu, però té aquesta component, diguéssim, de formativa i de bon rotllo, que diguem.
Doncs escolta'm, tots els que sou aficionats a billar, i esteu a la secció de billar de l'Ateneu, i aquesta sortida cap a Torelló, a fer aquest torneig amistós, aquest intercanvi, presa de contacte amb una secció d'una població que sovint també es relaciona amb Arenys de Mar.
Posem Arenys al mapa, també.
Sí, Això serà dissabte 29 i
recordar, si vols,
anem una mica endavant, si el 6 d'abril...
Més endavant, el 6 d'abril, a celebrar el 42è aplec sardanista d'Arenys de Mar, que es fa al Parc de Lourdes, sessions de matí i tarda i tal, i direu, i això no, és una cosa del poble, sí, però l'Ateneu hi té una part important organitzativa, que és la secció de sardanes, que manega de fa temps i bastant bé, l'Agustí Russafa.
A veure...
Que també fa l'estiu, aquelles de la placeta,
tot això, no? I que durant tot l'any fa el curs.
Exacte, els dissabtes a la tarda, ensenya a comptar, aprofitant també que hi ha un cert retorn, no? I rejuveneix també la sardana, cosa que està molt bé.
Que ja hi calia.
Jo crec que seria el moment de retornar a crear una colla sardanista. Al llarg dels anys, t'ho dic perquè, i ara faig una mica de memòria, perquè el meu pare va fundar en el seu moment la Mar Blava. Jo, quan era més jovenet, vaig tornar d'allò, vaig deixar que corrés un munt d'anys, però m'imagino que pel fet natural, doncs... Però jo crec que estaria bé.
És una bona idea, que passa que és com tot.
Això requereix joves.
Gent jove, amb empenta, que creï ambient, que no sigui una o dues persones, sinó... Sí. Aleshores, clar, de vegades això hi han tingut experiències que no han acabat de quallar, no? Aleshores, els diables que es va intentar, després va sortir, etcètera, la colla de diables, després també les caramelles, també, que era una cosa per Pasqua, també. Tot això està, diguéssim, sumort, i està en stand-by, que potser a la que hi hagi una mica més d'empenta hi hagi un grup que s'hi animi, potser, o la propera junta,
doncs, ja tenen un...
que ho posi en solfa.
Sí, sí.
És evident que cal lligar, s'ha de lligar estretament la presència i la supervivència de les sardanes Arenys de Mar a la figura de l'Ateneu, que com a entitat, a través ara de l'Agustí Russafa, anteriorment d'altres membres de l'Ateneu, en Collet, per exemple, en Pere Riera, han mantingut, sobretot en èpoques on la sardana estava de baixada, han mantingut l'afició, promovent l'aplec. Els dijous. Per tant, diguéssim que sardanes Arenys i Ateneu són dos conceptes que han d'anar segur a la mateixa frase. Després l'administració local hi ha jugat, cedint espais, contractant cobles o el que calgui, però qui ho ha fet des de l'associacionisme i des de la voluntat ha estat sens dubte l'Ateneu. Jo crec que això és una cosa que s'ha de reconèixer. Si donarà o no per fer un grup sardanista, ja veurem.
Home, aprofitant aquesta evidentesa de que hi ha una revifada en el que hi ha gent jove que ha descobert a través d'un grupet així que porta molta marxeta, que la sardana no és una dansa avorrida. Exacte. I la música, tot això... Doncs,
darrerament jo he vist ballar sardanes que dic, hòstia, això és ballar...
En discoteques,
això és ballar...
Sí.
Que és una sorpresa, eh? Dic, això és ballar una sardana, no té res a veure amb el que jo ballava.
No, però...
Tot evoluciona, però ho hem d'entendre.
Però és meravellós, eh?
Clar.
No, tot evoluciona. Mira, m'agrada molt aquesta frase, tot evoluciona.
Sí.
I les tradicions són tradicions perquè durant un moment o durant un context s'ha fet així, però no vol dir que se segueixi fent així tota la vida. Vol dir que en aquell context s'ha fet així i el que toca és adaptar-lo a la realitat del moment el que toca viure. No?
I a vegades, a través d'això, la gent descobreix els orígens, no? Hi ha gent que descobreix la música clàssica o aspectes de la música clàssica escoltant rap o escoltant altres tipus de música, no? Ja. Aprofundit, o que tingui una mica d'inquietud, doncs pot... Aleshores, també té aquesta vessant evolutiva.
Sí. Ara, bueno, ja està, et donaré, però l'altre dia em vaig sorprendre molt, i ho dic perquè quan parlem de la gent jove, no? Que no escolta només lo seu i tant, vaig descobrir gent jove escoltant músiques de quan jo era jove.
Yeah.
Música de discoteca, segurament allò que en dèiem soroll, El soroll, la música d'àquina, la música dance, la música de discoteca, bueno, però... Sí, però en el seu context ja han fet un salt 20 o 30 anys enrere.
Està bé que hi hagi aquest feedback, no?
Per tant, ja els tenim allà. Bueno, ja els anirem estirant més enrere fins que arribin... Alguns arribaran a la música clàssica, d'altres es quedaran als Beatles, d'altres es quedaran als 90 i d'altres es quedaran a 20 anys enrere i no tiraran més enrere. Però bueno, en tindrem uns quants que aniran fent salts. En aquest sentit, això està bé.
Mira, el Jordi es fa els Tardeos, que és una els mica Tardeos, també...
Sí.
De recuperar els anys 60. Aquesta visió...
Sí. Escolta'm, i exposicions,
Sí, després de tenir la... quasi dos mesos o un mes i mig llarg per les festes i altres conjuntures, doncs canviem l'exposició del Pai Lebot al Carlitos, que per cert, també interessant això, ha sigut motiu de visita d'algunes escoles i a més lligat a la història d'Arenys, història important de construcció de vaixells, les drassanes, l'aventura de les Amèriques, etcètera. Aleshores, està bé també ofertar aquest aspecte més didàctic, de vegades, de la cultura arenyenca, altres aspectes. I parlant d'això, el que seguirà, o sigui, això serà fins a final d'aquest mes, d'aquí una setmana, poc més d'una setmana, tindrem una altra exposició que lliga molt amb això, que és l'herència arquitectònica dels indians.
Molt bé.
I l'immigració arenyenca. Els moviments que això va produir, els enllaços, i jo que sé, a Cuba, que encara hi ha cognoms o hi ha relacions encara, Cartagena d'Índies, etcètera. Aleshores, important. Això és el llegat una mica de Joan Pons, que va deixar, diguéssim, aquesta herència, perquè ell, a través de la reiterada que feia, doncs treballava bastantes fotos, tenia accés directe a l'arxiu municipal, que allà treballava un home important, fins no fa tant, no?
Sí.
que era en Josep Maria Pons Guri.
I tant.
I va poder treure o divulgar, diguéssim així, bastantes fotografies, imatges i a més, que això, en certa manera, ho recuperem i formen part d'aquest fons. Fons de documental o d'imatges històriques.
Doncs interessant conferència que complementa... exposició. Interessant exposició que complementa la que hem tingut durant aquests gairebé dos mesos i que referenciava el Carlitos i que d'alguna manera lliga, no?, amb aquesta construcció de vaixells, amb aquesta relació amb Cuba i les Amèriques, i aprofito. Digues.
No, que conferències també d'aquest tema n'han fet bastant.
I tant. Bueno, i si voleu us convido,
Del modernisme, del passar al mercat, etcètera, i del xifrer, serà un d'aquests... patrimoni arquitectònic de primer ordre.
I tant. I jo us convido, i ho vaig fent, jo no sé si ho he colat, però ho vaig colant cada vegada que
puc. Tu cola,
us convido a veure una exposició que fan al Museu Marítim de Barcelona, es diu La Infàmia, i que parla del tràfic de persones a través de l'oceà Atlàntic, dels negreros, i que parla precisament d'en Xifrer, parla del... com es diu aquell home que tenia a la plaça davant dels Pozos? Antonio López parla de com, bueno, els indians catalans doncs també es van dedicar a fer aquestes coses. I jo crec que està bé, està bé tenir posada en coneixement tot, però que, bueno...
Que de vegades això s'ha amagat, o s'ha...
Sí.
Llums i ombres, com tota la vida, i el moment històric no dona perspectiva prou àmplia, però seria, inclús en algun lloc es fa, fer la revisió, diguéssim, de la història, no? I no fa res, aixecar una mica l'estora i dir no tot va ser tan maco.
Em va sorprendre molt, això no se n'ha parlat gaire aquí, però em va sorprendre el govern britànic i la corona britànica, la monarquia britànica, tenen una partida una porronada de milions de lliures esterlines, de lliures, per pagar i indemnitzar a les famílies de negres explotats, comercialitzats i tal. El Parlament Britànic ho va aprovar i han fet una reserva econòmica, amb tots els problemes econòmics que té la Gran Bretanya, han fet una de molts milions de lliures esterlines per les familiars que demostrin ser descendents, que puguin demostrar, sí, i que són descendents de persones víctimes de tràfic, i que se'ls indemnitzarà adequadament, assumint una miqueta la responsabilitat de la corona britànica en aquest comerç. Hòstia, molt heavy,
Sí, molt bé. El que passa és que alguns diran, arriba molt tard tot això.
Sí, però és que aquí no hi som,
Aquest colonialisme que va durar tant segles, aquests passats.
Sí, a mi al col·le encara m'explicaven que fuimos a cristianizar a los indígenas de tal. Vull dir, jo...
Com la cruz i l'espada.
Exactament. Això, vull dir que aquí estem molt lluny encara d'això. Vull dir que em va sobtar molt. Interessant exposició la que fareu a l'Ateneu, amb moltes ganes d'anar-ho a veure.
Sí. Procurem.
Molt bé, Francesc Carceller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i gaudirem de les propostes relacionades amb la música que feu. Francesc Castell...
És el nostre expert en música en majúscules. Sí, senyor.
Francesc Castell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I ja ho sabeu, tot això i moltes altres coses les trobareu a la web de l'Ateneu, ateneuaranyenc.com, allà les trobareu penjades, i si no, escolta'm, fent una volta, anant a tocar ratlla, passeu per l'Ateneu, hi ha un cartell, hi ha un tauló d'anuncis, i tot està allà penjat i explicat. Fins a propera.
Vinga.
93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
Servei de neteja Pere i Àngel. Desembussos, fosses sèptiques, inspecció de clavegueram, transports de residus ADR. Netegem piscines i dipòsits de rec. Atenem urgències les 24 hores, 365 dies l'any. A més, ara hem ampliat serveis i fem tot tipus de reparacions. Servei de neteja Pere i Àngel. Poseu-vos en contacte al 93 750 2071 o visiteu pereiangel.com.
Marta!
Ei, hola, com estàs?
Superbé, cada dia em sento millor.
I el secret?
Doncs ho tens ben a prop.
Sí?
Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
Descobreix els nous serveis de Maresma Auto. Revisions oficials multimarca sense perdre la garantia del fabricant. Revisions ITV, canvis de rodes, càrregues d'aire condicionat, electrònica i mecànica sense cita prèvia. Maresma Auto. T'oferim un servei ràpid i efectiu a l'edifici Can Maresma, a la carretera Nacional 2. Maresma Auto, i gaudeix al volant.
Maresma Auto, carretera Nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
Homes. Fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes. És un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui. D'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat.
Notícies en xarxa, edició matí.
Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
Deixa't seduir per la vida marinera. Cada tarda a partir de les 4, Arran de Mar et porta a navegar per la costa catalana en una travessia del Cap de Creus al Delta de l'Ebre. Actualitat marítima, reportatges i medi ambient a l'únic programa mariner de Catalunya. Arran de Mar, amb Fran Richard.
Luchad y puede que muráis. Huid! Y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
La caverna del fauna. A 11:12 de la nit a Ràdio Arenys.
Ràdio Arenys.
Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly.
Va, doncs fem camí cap a les 12 en punt del migdia. Un parell de qüestions d'agenda, sobretot, que no hem referenciat i crec que poden ser importants. Per una banda, que sapigueu que avui a un quart de nou de la nit, al Teatre Principal fan la retransmissió en directe des de la Royal Opera House de Londres de Romeu i Julieta, de Sergei Prokofiev. Prokofiev. Teatre Principal, el preu són 15 euros venda anticipada, 17 si la compreu en el mateix moment. És una transmissió en directe, això vol dir que és format cinema, però amb so digital, amb senyal via satèl·lit, és a dir, amb alta definició. Per tant, la millor manera de gaudir d'aquesta proposta, com si estiguéssim en aquesta Royal Opera House. Saber també que avui hi ha Hora del Conte Especial en el motiu del Dia Mundial de la Poesia, anirà a càrrec dels alumnes de l'Institut dels Tres Turons. És una activitat per nanos a partir de 4 anys, ho han estat treballant els alumnes d'aquest centre educatiu i serà, com sempre, a partir de les 6 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. I, finalment, explicar-vos que al local de l'agrupació de fotografia d'Arenys de Mar hi ha la 21ena Lliga Fotogràfica. És a partir de 8:45 de la nit i a partir d'aquí doncs els que hi participen ja saben les normes, com funciona, quin tipus de fotografia s'ha de presentar, etcètera, etcètera. Són tres activitats de les quals no havíem fet referència i que creiem que valia la pena aturar-nos-hi. Ens aturem aquí, però del tot. Demà tornarem. A partir de les 10 en punt del matí, demà serà divendres, tenim televisió, tindrem cinema, tindrem moltes altres coses. Us hem estat acompanyant la Marina Cabrera i el Josep Maria Cano. Us deixem amb programació de Ràdio Arenys a partir de la 1 a les notícies i a les 6 al ple. Fins demà.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president...